clar, i ara hi haurà molt... Els joves segur que ho saben. Els que potser no són tan joves, no sé si ho sabran tant. Potser per nets, per família, per amics, per fills, no ho sé. Però en qualsevol, qui són la Trinae? Doncs la Trinae són la Mercè, la Cèlia i la Llum. Aquí l'estudi ara mateix, la Mercè i la Cèlia. Què tal, noies? Bon dia.
Bon dia. Hola, bon dia.
La Llum de seguida hi parlarem, perquè podrem tenir conversa amb totes tres. Però què hem de dir? Qui són la Trinae? Com ho diem, això? O sigui, quan algú es pregunta qui són la Trinae, entenc que vosaltres tres, sí. Però... Què més podem dir?
L'essència de la Trinae crec que som nosaltres tres. Crec que des d'un principi va sorgir com un podcast com d'entre amigues. Per tant, el primer que som amigues. I sempre... Bueno, era algo que vam començar comentant i al final un dia així ho vam decidir fer com molt aleatori.
Sí.
I ha anat passant per diferents mans. Actualment està a Ràdio Primera Sound. Al principi era més independent. Uh-huh. I bueno, estem molt contentes. De moment som nosaltres tres. Ara tenim l'equip de tècnics de Ràdio Primera Sound darrere, també, que fan una feina increïble. Però en essència som nosaltres, que som amigues i després companyes.
D'acord. Per tant, això neix d'una amistat, Fruit d'una amistat. Vosaltres éreu amigues abans de ser la Trinae,
Exacte.
I en quin moment decidiu anem a posar-nos davant d'un micro i a dir coses i anem a fer un podcast?
O sigui, sempre es parlava com així de broma de «Ai, noies, hauríem de fer un podcast, no sé què». Però va ser algo super aleatori. De cop un dia la Llum ens va trucar. Al principi érem quatre i ens va trucar a la Mercè, a l'Anna i a mi. I ens va dir «Bueno, noies, fem un podcast». I vam anar aquella mateixa tarda a casa seva, vam gravar el capítol pilot i a partir d'aleshores vam començar a tirar-ho endavant, ens ho vam passar superbé i no sé, és com temes recurrents que teníem, converses que teníem...
És a dir, entenc que teníeu ganes de parlar i d'explicar coses,
sí.
No?
Jo crec que va néixer al principi... Bueno, la Cele i jo potser no érem tan amigues com ho som ara. Mm-hmm. Ho érem més, jo crec que jo i la Llum som les que tenim una amistat més forta en aquell moment, que estem parlant de gener de 2021, per tant, ja fa un parell d'anys. I sempre ho comentàvem, perquè bueno, és algo, jo crec que és algo bastant de l'adolescència, creure que ets supergraciós i que no hi ha ningú a la Terra que sigui més graciós que tu.
Que tothom t'ha d'escoltar i que a tothom li faràs molta gràcia.
I jo crec que al final, a partir d'aquest moment de som supergraciós i de buscar també una representació que potser en aquell moment no sentíem que teníem o que potser existia però no hi teníem l'accés. Uh-huh. Doncs un dia va culminar en que la Llum va dir ho fem avui i ens va trucar totes i vam anar a ser casa i va funcionar així.
Per tant, aquestes ganes d'explicar-vos, no? Potser amb aquesta idea o aquesta convicció de que teníeu certa gràcia o no, que no sé, ara em direu si això ha evolucionat, és a dir, encara considereu que sou gracioses o que teniu atracció, o sigui, que els altres poden sentir atracció cap a vosaltres, o ja això diguem que no ho veieu d'aquella manera.
Sí, més que gracioses, sentim que tenim alguna cosa a dir.
D'acord.
I ens ha agradat doncs, tenir aquest espai on poder dir la nostra, on poder tenir aquest altaveu. I doncs és això, una mica com aquest espai on podem compartir, on podem xerrar entre nosaltres i podem parlar de coses que també li poden interessar a la resta de gent.
I escoltarem, perquè després he rescatat, perquè he fet una immersió en la Trinae aquests dies, uau. Molt interessant, m'ho he passat molt bé.
Trauràs el capítol 0, sí? Mare.
No trauré el capítol 0, però l'he escoltat, el capítol 0.
Oi.
Hi ha hagut una evolució... forta dins la pròpia Trinae, en tan poc temps hi ha hagut molta evolució, però he après moltes coses. És curiós i em sembla molt interessant que, és a dir, aquest concepte, no? I no sé si vosaltres també us ho plantegeu a l'hora de fer podcast i de parlar, és que aprenem amb vosaltres la gent més gran, que no? De vegades fa aquesta sensació, tenim aquesta idea general, no? Que sempre s'aprèn dels grans, no? Que no podem aprendre dels petits, i dels petits i dels joves també aprenem els grans, no? I nosaltres hem après. I no sé si vosaltres també ho penseu, això, o ho sentiu que passa.
Sí, jo és algo que no m'havia plantejat gaire, fins ara que hem tingut com un altaveu més gros amb Primavera Sound i tot això, que ens ha començat a escoltar més gent, i sí que és veritat que parlant o amb els meus pares o amb amistats dels meus pares, que em diuen, buah, és que realment aprenc moltíssimes coses i és xulo també veure com aquest canvi de rols de... tenir els adults sempre com un referent, que de cop ells també puguin aprendre coses de nosaltres i també, doncs, portar... que retallar una mica les distàncies.
Mm-hmm. Jo crec que, o sigui, sempre ha sigut un projecte, jo crec que el que a nosaltres ens agradaria poder sentir. Mm-hmm. Llavors, en aquest sentit, sempre tenim en ment com una audiència molt de la nostra edat, però després, mirant les estadístiques, mirant les xifres reals, ens sorprèn que sempre hi ha més gent gran de la que ens esperem. Sí. I, de fet, de tant en tant ens arriben missatges dient «Ei, m'encanta escoltar-vos i tinc, jo què sé, 40 anys, que no és tant, vull dir...»
Gran. Ara m'acabes de fer... No, però no. T'estem entenent perfectament.
És el doble del que tinc jo. Clar. Llavors és com... també d'alguna manera tenir aquesta tensió és reconfortant i és una mica de validació també, de dir, sí, val, estem fent una cosa que, a part d'arribar a la gent que ens agradaria que arribés, ha de tenir certa gràcia perquè li està agradant fins i tot a altra gent.
Exacte. Perquè entenc que vosaltres quan prepareu el podcast, ara m'explicaré una mica com ho feu això, però d'entrada penseu en un públic jove, no? És a dir, quan parleu sentiu que us dirigiu a un públic jove, no? Ho dic també, per exemple, pel tema del llenguatge, que jo aquí també he estat una mica perduda, perquè, òbviament, el vocabulari de noies doncs, de 19 anys, 20 anys que poden tenir elles no és el de la meva generació i hi ha paraules doncs, que em perdo i he hagut d'anar a buscar diccionari, Diccionari generació X amb generació Z o no sé ja quina generació som ningú, però entenc que vosaltres quan prepareu els podcasts penseu en un públic jove d'entrada com vosaltres, penseu en dirigir-vos a aquest públic?
Sí, o sigui, inicialment quan tot va començar vam dir, bueno, ho fem per nosaltres, gravem simplement les nostres converses i aleshores, més que pensar en quin públic ho volíem dirigir, pensàvem en parlar entre nosaltres i al final suposo que també va relacionat, si entre nosaltres parlem d'aquesta manera, doncs també al final està dirigit a gent de les nostres característiques, més o menys.
Nosaltres sempre crec que, de fet, últimament ja anem fent reunions, ja anem replantejant les coses que fem i les que deixem de fer i més d'una vegada hem dit que és, o sigui, seriós, ho tenim en compte, ja ho hem dit amb, tal qual amb les paraules, que sempre quan plantegem els continguts els plantegem com si fóssim per nosaltres, com si estiguéssim explicant una cosa a les nostres amigues, com per no perdre'ns tampoc en molt de ser un pregoner o ser una veu com molt que
de
pretén
fet,
ensenyar.
No, alguna vegada us han dit si éreu activistes i renegueu absolutament d'aquest perfil, No us considereu activistes, ni ho voleu ser, entenc, ni ho preteneu ser, Activistes de res, entenc.
Més que activisme és que simplement parlem de la nostra realitat. Aleshores, arriba un punt que parlar d'una realitat com a dona LGT, que forma part del col·lectiu LGTB, va més enllà d'efectivisme, simplement doncs, parlo de la meva vida i potser per alguns pot ser activisme perquè potser per alguns, doncs, entre cometes, surt de la normalitat o és algo més diferenciat, però per mi és simplement parlar de la meva vida, aleshores va més enllà de l'activisme i és més, no amb la intenció de normalitzar-ho tampoc, però sí d'explicar-ho tal qual.
De naturalitzar-ho, potser, no? De simplement, és la vostra vida, no? Sí. I vosaltres parleu amb la naturalitat que una altra parla de la seva. Sí. Entenc que també hi havia, o sentíeu que hi havia una necessitat de referents, o de referents en el sentit de, o simplement d'espais, de podcast, del que sigui, doncs, com vosaltres, és a dir, de gent que no trobàveu doncs altres podcasts o altres espais on parlessin d'aquesta manera i d'alguna manera se sentíssiu identificades. Falta com això, aquest espai pels joves, o aquest espai on els joves us pugueu expressar? Sentiu que falten espais?
Crec que també el podcast ara mateix està molt explotat. O sigui, crec que ha tingut un creixement i sobretot, vull dir, no sé el panorama internacional, però sé que aquí hi ha molta potència de podcast, hi ha molta quantitat també.
Cert, sí, sí.
Sobretot últimament, nosaltres quan vam començar el gener del 2021, potser sentíem que no estàvem representades. No sé si tampoc perquè no existís aquesta representació o perquè no ens arribava, perquè això també és una altra, com arribem a aquest contingut. Però en tot cas vam decidir que era alguna cosa que faltava i que creiem que nosaltres, explicant la nostra normalitat o la nostra realitat, doncs podríem omplir un buit que potser hi havia.
Total.
I jo crec que ara també han anat sortint molts podcasts i també el nostre contingut ha anat canviant. Llavors, no vull dir que ara que estiguem fent nosaltres no ho està fent ningú més i està omplint com un buit que falti, però sí que crec que en el seu moment ho hem començat per aquest motiu i crec que jo personalment de fa 2 anys escoltaria el podcast que estic fent ara, per tant estic molt contenta amb el resultat.
I també em sembla superpositiu que no ocupi com aquesta posició de podcast que omple un buit, o sigui, perquè això implica que no hi ha cap buit. O sigui, ara mateix hi ha 4.000 podcasts, 4.000 adolescents o gent jove que està fent podcast, que està parlant, i també és com un espai on pots dir la teva, on pots tenir com aquest altaveu, i crec que és super positiu tenir molts referents.
Entenc que esteu estudiant?
Sí.
Les dues esteu estudiant i entenc que aquesta, que ara d'alguna manera compagineu, no sé si això també us ha fet canviar, o aquesta experiència us ha fet canviar d'alguna manera la idea de futur que teníeu d'estudi, de treball, de les vostres vides, no sé si heu descobert també o esteu descobrint un món que dius, ostres, això m'agrada, això queda clar que comuniqueu bé, que se us dona bé, que us agrada, no? I que aviam, són capacitats que no sé, intueixo que ja devíeu saber que les teníeu, però d'alguna manera entenc que ara ho heu reafirmat, no? que teniu aquesta capacitat, i no sé si d'alguna manera també penseu en aquesta via explotar-la a partir d'ara, no? A partir d'ara, aquesta experiència.
Jo crec que costa una mica a vegades, no perquè ens ocupi moltes hores, però sí perquè a vegades jo sento que estic estudiant una cosa que té a veure, però no té a veure moltíssim. Jo estudio lingüística, per tant, estic relacionada amb la comunicació, però no tant per aquesta vessant. Per tant, sento que és com empenya cap a dos llocs que a vegades són molt diferents, i a vegades em costa com poder saber on estic i no anar molt desorientada, no sé si m'estic explicant. Però, en tot cas, sí que crec que tenir un espai on també han crescut les nostres capacitats. O sigui, crec que s'ha vist molt l'evolució també, evidentment, perquè són uns anys de l'adolescència molt crítics, o sigui, crec que no és el mateix una persona de 20 anys que una de 16, i crec que s'ha vist literalment el creixement que hem tingut nosaltres. Sí. Llavors, sí que és veritat que anar tenint cert reconeixement, tampoc no molt, però que gent de la indústria o així ens donés certa validació, com que m'ha fet plantejar... És una cosa que a mi m'agrada, és una cosa que jo des de petita em cridava l'atenció i no havia plantejat mai dedicar-m'hi, però si sorgeixen oportunitats...
Bé, si dius no que estudies lingüística, no? És també un podcast en català, al final també és d'alguna manera un dels valors, no?, d'aquest podcast, i d'alguna manera, perquè ja ho sabem, que el món del podcast ara ha crescut moltíssim, però en català el creixement no és evidentment comparable al del podcast en castellà, i també d'alguna manera és un risc, perquè el públic òbviament és menor, perquè no hi ha tanta gent que parla català com tanta gent que parla castellà. Per tant, entenc que aquí també una via, no?, de connexió, en certa manera, pot haver-hi. En el teu cas, Cèlia?
Jo sí que és veritat que no m'ho havia plantejat, però sempre m'ha agradat molt comunicar-me, sempre m'ha agradat molt xerrar. Aleshores, quan vaig veure que la cosa començava a anar en sèrio, que de cop doncs, es feia més gran el projecte i tal, vaig dir, realment m'agrada molt la ràdio, i sí que m'agradaria molt com explotar més aquesta vessant. O sigui, encara no tinc molt clar, passo per 4.000 crisis existencials de què m'hi fem la meva vida, i estic una mica divagant per aquí, però sí que he descobert un món que realment m'encanta i que estaria encantadíssima de poder seguir tirant per aquí.
Mira, una de les coses que he escoltat als vostres podcasts i que m'ha agradat moltíssim és que parleu amb molta naturalitat d'aquestes crisis existencials, que és una cosa molt d'adolescència, que jo crec que tots a la vida les hem tingut, les hem passat, però probablement hi ha generacions com la meva i les anteriors encara més, en què això no es verbalitzava, no? I vosaltres ho verbalitzeu amb molta naturalitat, no? Aquestes crisis existencials, aquests dubtes que d'alguna manera inneguits que genera l'adolescència, i aquesta etapa que és l'adolescència, que és una etapa que és molt difícil, que quan un cop l'has passat la veus de fora i te n'adones de complicada que és, però vosaltres ho parleu des de dins, no? I clar, que és molt interessant veure que feu aquesta anàlisi des de la pròpia adolescència, no? I no sé si això també us ho diuen, ho veuen a casa, si us ajuda també això, d'alguna manera us serveix, no diré com a teràpia perquè no es tracta de teràpia, però us serveix també per esvair els vostres dubtes, els vostres neguits, aquestes crisis, no?
Sí? A mi em serveix molt per canalitzar, sobretot en els moments de preparar-me els capítols com a casa, m'agrada quan tinc temps preparar-me'ls com per escrit, i escriver-lo també és una mica com un diari, com al final parlem, doncs, això, el que he dit abans, de la nostra realitat, i parlem de dubtes que tenim, de coses que ens passen pel cap. Llavors sí que més que teràpia és com poder-ho canalitzar i poder com estructurar una mica també els teus pensaments envers qualsevol tema, i per mi, sí, per mi és superbeneficiós en realitat com parlar, també doncs un espai com per desfogar-se, queixar-nos si fa falta, o simplement doncs estar enfadades o el que toqui, però sí, per mi sí que és aquest espai.
Jo crec que al final quan vas a un bar amb les teves amigues és normal que arribis i et queixis de tot, i jo crec que... Quan
això passa a l'adolescència i de gran també, eh?
Exacte. Que això crec que és una cosa bastant intergeneracional.
Sí, totalment.
Però crec que simplement fer-ho darrere d'un micròfon i en un estudi de gravació el que et permet és potser inclús pensar una mica com expliques les coses, potser també intentar pensar com li pots donar un toc així una mica més universal perquè tothom ho pugui entendre encara que no estigui exactament en la teva situació. Però crec que sí que al final no deixa de ser un moment de desfogar-se amb les amigues per les coses que t'hagin passat, de reflectir aquelles situacions que potser no havies pogut reflexionar-hi fins al moment en què ho estàs parlant, i jo crec que a nosaltres ens dona molt de confort, potser més del que som conscients, i que espero que tothom que ens escolti també pugui trobar-hi, pugui sentir-s'hi també reflexat.
També és veritat que com a oient, jo escoltant altres podcasts o veient altres tipus de contingut, agraeixo molt que la gent es queixi i que la gent també doncs mostri quan no està bé, per exemple, perquè sí que s'acostuma a maquillar molt tot, sobretot per xarxes socials i per on sigui, i també com que acostumes a comparar-te com, buah, que bé li està anant la vida a aquesta persona, jo estic aquí al meu sofà plorant perquè no sé quina nota hauré tret en aquest examen. Aleshores, com a mi em passa com a consumidora de contingut, que agraeixo molt que la gent mostri la seva realitat tal qual i que digui, mira, això no m'està anant bé i ho explico i ja està. Doncs també m'agrada com poder ser jo la que parla de les meves crisis i la que parla de que les coses a vegades van malament.
Jo crec que una característica del vostre podcast, si més no ha estat la meva percepció, és que, i no sé si vosaltres ho sentiu així, ara m'ho dieu, que parleu amb molta llibertat, és a dir, us sentiu molt lliures parlant i trobo que no és fàcil, els micròfons moltes vegades no? tenen tendència moltes vegades a encotillar-nos, no? o d'alguna manera la responsabilitat que representa un micròfon i el fet que saps que estàs parlant per molta gent de vegades fa que ens frenem i fins i tot que practiquem de vegades una cosa terrible que és l'autocensura, eh?
Sí.
I en el vostre cas, i no sé si vosaltres ho sentiu així, el que es percep és molta llibertat a l'hora de parlar. I no sé si vosaltres us sentiu profundament lliures a l'hora de parlar o no. D'alguna manera també hi ha d'alguna manera un cert control. Fins i tot hi ha moments en què fins i tot heu sentit que practicàveu aquesta autocensura, no?
Jo crec que és un camí. Hi ha dies, hi ha gravacions i hi ha capítols. O sigui, no vull dir que no ho hem fet mai. De fet, més d'una vegada, parlant abans del capítol del que tractaríem, o ha sigut com, ai, vigilem
compte,
també,
no?
Com ens fiquem, perquè al final jo no deixo de tenir la formació que tinc i les meves amigues no deixen de tenir la formació que tinc i això no ens condiciona, no ens dona l'autoritat per parlar de tot com si en sabéssim.
Sí.
Llavors també, sobretot potser en els temes en què es desviaven una mica més d'aquesta realitat nostra, també vigilar una mica no parlar per gent per la qual no has de parlar. Però llavors en aquest sentit sí que és veritat que a vegades ho vigilem o a vegades pesa una mica el fet de saber que estàs, per exemple, a Ràdio Primavera o que estàs a Spotify i que la gent et pot escoltar i la gent et pot jutjar en base al que diguis si no li agrada com has estructurat la frase que has dit. Però crec que és una cosa que també ens treballem nosaltres per relaxar-nos i per dir això és el nostre podcast, diem el que se'ns passi pel cap en aquest moment de la manera més sensata que ens sembli que s'ha de dir, però sent conscients de que tenim certa altaveu i de que això pot arribar a certs llocs, però al final, si ara pensem per això i això que estem pensant li està fent mal a algú, doncs encantada que haver-ho pogut verbalitzar hagi fet que ho pugui corregir en un futur. No sé si m'explico. Que no s'amaguin aquestes coses que potser estem fent malament,
totalment.
Si això ens permetrà corregir-ho en un futur.
Per tant, d'alguna manera sí que hi ha aquesta llibertat, es percep. Si no han escoltat, recomano molt que els escoltin. De veritat que aprendran coses. A més, fan reflexions divertides, algunes són molt divertides, però darrere hi ha un argumentari profund i que fa reflexionar. Fa reflexionar. I mira, els posaré ara alguns exemples. Anem pel primer.
El futbol és una tapadera. És la tapadera més grossa que s'ha inventat en la història de la humanitat.
La tapadera per què?
Els fans del futbol masculí l'utilitzen per mostrar-se afectuosos entre ells. Quan es mostren afectuosos entre ells els homes heterosexuals? Mai. El Barça guanya la Champions i de cop i volta són les persones més carinyoses del món.
Olé.
Abraçades, petons, tocaments, increïble. I a part d'això, és una tapadera per mostrar-se també vulnerables. Creu. Els homes no ploren, només ploren pel futbol.
Pel futbol.
Perden la Champions. Marxa el Messi. Jo vaig veure el meu pare devastat quan va marxar el Messi.
What the fuck?
I encara fa molt de temps i no ho superen. I ploren encara.
El pare devastat. Però és que, perdó, és que això passa. És que això
és
ho hem vist.
Veritat.
És que això és una realitat com un temple. Però elles han fet tot un argumentari aquí darrere i han decidit que el futbol és una tapadera de l'homosexualitat. Perquè és veritat que és molt curiós i a tots ens estranya molt que no es conegui cap homosexual que juga a futbol. I és una cosa curiosa.
Sí, sí.
Però vosaltres heu fet tot aquest argumentari, no? En aquest cas, Celia, vas fer tot aquest argumentari, no? I no sé si a l'hora de preparar això com surt? Si això un dia tu ves el teu pare devastat perquè Messi marxa o el que sigui i dius, vaig escriure d'això perquè no m'ho puc creure que estic veient aquí el meu pare plorar llàgrima viva per Messi, saps?
Total, o sigui, al final són com coses que pues, en el nostre dia a dia veiem o potser realitats que s'allunyen més. Jo també
ploraria per Messi.
Exacte, sí, jo soc molt futbolera també. Però ploro per altres coses, és diferent.
Exacte.
No ploro només per a Messi. Però sí, és com el fet de veure realitats que s'allunyen de la nostra o persones que actuen diferent en segons quines situacions, és curiós i també doncs, ens permet doncs, poder fer potser una mica de burla també, d'alguna manera, com en riure'ns-en. Evidentment, el futbol masculí no és d'homosexuals, vull dir, pot ser tant d'heterosexuals com d'homosexuals com de bisexuals, el que sigui, però...
Però també clar, s'entén la ironia, de... Exacte, però jo crec que també s'entén com la crítica, en el sentit de que no està gens naturalitzat aquest món del futbol, no?
I això va sortir de res d'una tonteria. L'Iker Casillas va fer un tuit...
Sí, aquell dient, de la broma...
Espero dient... que me respeten, soy gay. I després van dir, bueno, m'han hackeado la cuenta, no sé què. I a partir d'allò vaig dir, bueno, vaig escriure una secció sobre això i em vaig preparar, doncs, aquesta tonteria.
No, doncs em va semblar molt interessant perquè, a més, jo crec que és una reflexió a la que molt probablement haurem arribat, haurem comentat, doncs, això amb amigues a un bar, no?, i vosaltres ho heu verbalitzat. Hem parlat també, per exemple, d'etiquetes.
What the fuck? Em puc vestir com la meva amiga heterosexual, encara que sigui lesbiana, saps? I això no em fa menys lesbiana. Penses que no estàs bé, en plan que no ho estàs fent bé, que no estàs prou inclosa. Vull dir que al final crec que la qüestió és sentir-te còmode amb la teva pròpia identitat i que les etiquetes, si t'acompanyen, són super vàlides i estan super bé per entendre't, però un cop les has adoptat i les has entès, doncs explorar la teva identitat com a individu i ja està.
Explorar la teva identitat com a individu i ja està, i prou. Parleu molt d'identitat sexual, em sembla superinteressant perquè ho feu des de la vostra realitat, des de la vostra naturalitat. Clar, i a les generacions anteriors això no ho van viure, no es parlava amb aquesta naturalitat, i això que parlaves d'aquesta etiqueta, d'aquesta manera de vestir, és que és veritat que s'ha notat molt una evolució en la vostra generació, no? Com d'alguna manera heu decidit que no hi ha una manera, és a dir, no hi ha una manera que, de ser o de vestir o de fer que hagi d'anar lligada i necessàriament una identitat sexual, no?, en aquest cas.
Sí, i això també, en plan, surt una mica de com aquests estereotips que hi ha quan de cop descobreixes que et poden agradar les persones del teu mateix gènere i veus els referents i veus que són doncs, potser dones que vesteixen d'una manera més masculina i que de cop sobta que a tu t'agradi doncs, vestir-te, jo que sé, amb faldilles...
Sí, o apretada, o el que es pot considerar sexy, no? Que és veritat, la meva generació això no passava.
Sí,
això
exacte,
no passava.
Per això. I els típics comentaris de, bueno, és que no sembles lesbiana, bueno, és que... I aleshores és
que
com...
entenc que això us ha passat, no? Aquests comentaris han arribat, no?
Sí, o sigui, sempre arriben. I també doncs, això de d'altres generacions doncs, que també tenien com una idea establerta de quines pintes ha de fer aquest tipus de gent.
Jo crec que al final també va molt relacionat amb que la nostra generació ha crescut amb internet de la mà. I això, a nivell de moda, també ha proporcionat, evidentment, que s'explorin molts estils i que hi hagi... que no tothom vesteixi de la mateixa manera. Crec que hi ha hagut una diversificació molt gran d'estils i, a més, crec que dintre de la comunitat també ha permès trobar aquell referent que es vesteix com tu i que viu a, jo què sé, a Alemanya o que viu a Argentina o que viu a un altre lloc, però que t'ha permès connectar amb altra gent que potser no trobaries en la teva realitat i per no trobar la teva realitat pensaries que no existien. Jo crec que realment crec que és un factor bastant clau en la nostra generació, aquest accés a internet que ha permès que veiem que entrem en contacte amb moltes realitats diferents i que també ens permetem nosaltres doncs,
sí,
no seguir exactament el que potser s'havia vist tradicionalment.
Queda clar que sou una generació molt més diversa, infinitament més diversa que no és que nosaltres no ho fóssim o les generacions anteriors no ho fossin, però estàvem com molt més amagats o molt més encotillats o no sé com explicar-ho. I en el cas de la vostra generació, com a mínim jo és el que percebo com a persona gran, em fa mal dir-ho, eh? Però jo em sento jove, perquè després us ho preguntaré. En aquest podcast elles diuen, a veure si ho trobo això, el títol del podcast és un podcast fet per i per a persones autènticament joves. Aleshores, jo entenc que autènticament jove, un pot ser autènticament jove sense no ser jove d'edat?
100%, jo crec que sí.
Ah, d'acord, ara m'heu tret un pes de sobre perquè jo em sento molt jove.
És una construcció social.
Jo crec que també, o sigui, quan fem aquest tipus d'afirmacions, o sigui, nosaltres som molt de la performance i ja ho has vist amb el clip del futbol, que al final exagerem molt les coses perquè el que hi hagi darrere et pugui arribar d'una manera més impactant. Sí. I jo crec que al final quan fem aquest tipus de d'afirmacions tan generalitzades, les fem perquè s'entengui una mica el missatge general del programa. Al final, ja ho hem comentat, que va sorgir d'una cosa de nosaltres, com per al que voldríem que hi fos per nosaltres, però que de veritat per nosaltres és super reconfortant que gent d'altres generacions, gent d'altres característiques, pugui trobar un entreteniment en el nostre 100%. Podcast i que pugui reflexionar a partir d'això. I jo crec que al final ser jove està sobrevalorat, o sigui...
Ah, quina bona frase! Ser jove està sobrevalorat!
A mi m'encanta, jo crec que tindré una crisi d'identitat quan faci els 20. Vull dir, ja no t'estic parlant de... Jo vaig comptar els mesos. Però que al final crec que...
Escolta una cosa, quan arribis als 40 li t'explico la crisi.
No, l'altre dia parlàvem amb la directora de la ràdio, la Marta Salicru, precisament sobre això, que ella deia que cada dècada que passava que millor se sentia i que més còmode, i que jo crec que al final també que nosaltres plantegem com a contingut per joves i per a joves no ha de fer que gent que pugui relacionar amb aquestes idees pensi que no van per ella o que no, pel tema de l'edat. O sigui, jo crec que al final si hi ha una cosa que és universal és potser l'humor i és aquesta comèdia i és aquests valors, i al final això per mi ha de transcendir generacions, és de les coses més bàsiques. Llavors...
Han fet reflexió també sobre la música i en concret sobre la sardana.
És a dir, no crec que la sardana inherentment sigui contra els joves. El parreig en si no és més pels joves que la sardana. Però... És la connotació social que se li ha donat i el rol que ha tingut a la cultura i el fet de que aquest parreig vagi acompanyat de les músiques que actualment estan de moda. I amb això no vull dir que de cop a tothom ens hagi d'agradar la sardana, però el que sí que crec és que com a joves tenim moltes eines com per agafar la cultura i fer amb ella el que ens doni la gana i barrejar-la amb moltes coses.
Doncs això, com a joves tenim moltes eines per fer amb la cultura el que ens doni la gana. La gran pregunta era per què la sardana no és mainstream. I no sé si això sorgeix arran dels tiets, no? Sí, de detalles, bueno, sí, i del coti per coti, no? I de sobte aquesta sardana que se sent a les discoteques, no?
Sí. O jo encantada, Jo ets a confessar que porto anys pensant que estaria superguai fer un reggaeton amb sardana o una sardana així electrònica, que estaria superxulo. Jo al final crec que són eines que tenim a l'abast, o sigui, hi ha molt de futur cultural en l'àmbit musical, però també en l'àmbit audiovisual, i que al final crec que és un panorama una mica per explorar, al final, aquest de la cultura, que hi ha gent que està fent coses, però que sempre podem fer més, i al final el que volia dir amb aquest missatge és que no perquè una sardana sigui tradicional no es pugui modernitzar o no la puguem fer nostra. I que al final, òbviament, pues, jo vaig a la discoteca i ballo coti per coti i no sona la Santa Espina, només sona coti per coti.
Queda clar.
Però...
I et poses, potser sí, potser es posa de moda un dia les faldilles aquestes dels sardanistes, no?
Bé, que sembla xulíssima. Nosaltres, la Mercè, de fet, va com modernitzar una espardenya, va fer una espardenya xulíssima i va tenir molt d'èxit per Twitter.
Perdona, també. I les espardenyes, l'espardenya de tota la vida de Set Vetes ara és absolutament moda, sí. Absolutament moda. Fa uns anys això era impensable, vull dir que això també són tot temes que van girant, no? I que de sobte tornen al jovent. Vinga, anem a parlar o anem a presentar a la tercera pota de la Trinae. Ella és la Llum. Llum, molt bon dia.
Que lo que, bon dia. Hola, rapes. Us estava escoltant, s'escolta superbé.
Que bé. Sort, perquè ràdio, si no s'escolta bé això, malament, eh? Llum, parlàvem ara amb les teves companyes, vas parlar una mica de què és la Trinae, dels temes que tracteu i d'aquesta llibertat a la Llum. Clar, la Llum, molts la reconeixeran perquè la Llum va ser una participant de la primera edició d'Eufòria. No va guanyar, però Llum, no sé si et sents guanyadora moral, perquè ets una de les més estimades, eh?
Guanyadora moral? Hòstia, no ho sé. O sigui, per mi, jo vaig guanyar moltes coses, o sigui, a nivell d'aprenentatge i a nivell de self-coneixement, aleshores... i ho he aprofitat al màxim, així que... Bueno, tampoc m'interessava guanyar. Aprendre un muntó i conèixer molta gent i fer moltes amistats. I ja està, una miqueta així.
Aquí vam conèixer la Llum i després va aparèixer això del podcast de la Trinae. Bé, no sé si va com coincidir amb el temps...
Va ser abans.
Sí, va ser abans, de fet, eh? D'acord, va començar abans la Trinae i després va arribar a Eufòria.
Uh-huh.
I comentàvem amb la Cèlia i amb la Mercè aquesta necessitat que teníeu d'alguna manera d'expressar-vos, no? Llum, d'explicar, de parlar de les vostres coses del dia a dia amb la naturalitat que, amb les que la parleu o fent un cafè o prenent una copa o al lavabo, com el propi nom de la Trinei fa menció, no? No sé si sents que en aquest temps que porteu de la Trinei una mica heu apaivagat aquesta necessitat o encara es manté viva.
Apaivagat, què vol dir?
Com calmat. Sí. Mira, ara em fa molta il·lusió que m'hagis fet aquesta pregunta, perquè escoltant de llum he hagut d'anar al diccionari moltes vegades, perquè els explicava abans a la Cèlia i a la Mercè que, clar, he anat escoltant podcasts vostres, okay. I he hagut d'anar molt al diccionari perquè feu servir un munt d'expressions que no són de la meva època.
Voilà.
I havia d'anar al diccionari, per tant, que em preguntis què vol dir apaivagar, quasi que em fa il·lusió. Volia... És com calmar, com si ha calmat d'alguna manera aquesta necessitat vostra d'expressar-vos.
Jo crec que hi ha alguna especial, i és que aquest podcast l'estem fent en un moment de la nostra vida en el qual estan passant moltes coses, no? O sigui, el fèiem quan estàvem acabant els estudis, no, que són com més reglats, que són batxillerat, cicles i coses d'aquestes, la transició cap a la universitat, cap a una vida més adulta. Aleshores, mai deixen d'haver-hi temàtiques que tenim ganes de compartir i ganes d'exposar, perquè bueno, hi ha moltes coses que són noves i que, a més, totes ho vivim de maneres molt diferents. Aleshores, no crec que s'hagi apaivagat, la veritat.
Ara ja t'has quedat amb la paraula,
Ja sonarà una cançó, d'aquestes.
Home, si mai faran una cançó em sentiré al·ludida i tot. Llum, parlàvem amb elles també d'aquesta llibertat que jo percebia amb els vostres podcasts, no? Malgrat que em comentaven tant la Cèlia com la Mercè que sí que sou conscients d'una certa responsabilitat que comporten als micròfons, no? I que també ho tracteu moltes vegades des de partint de l'humor, no? I fins i tot de la ironia, però que tracteu temes que formen part de la vostra vida, però us agrada, no sé si la paraula seria molestar, però si hi ha també si us agrada, com d'alguna manera, allò tocar una mica la fibra.
Sempre. En plan, jo crec que toca ser una mica irreverents i també rotllo, no sé, crec que moltes vegades som conscients que tenim com una espècie de bombolla tant de vocabulari i de sarcasmes i coses d'aquestes, aleshores a vegades ens mola exagerar-lo encara més perquè algú que no estigui tan dintre d'una bombolla així tan, no sé, diversa, moderna, no sé, doncs també com punxar-li una miqueta que digui ai, what the fuck, no sé què, però sí, una miqueta això.
Escoltant els vostres podcasts heu parlat, per exemple, de temes com el fet de com tractaven a l'Institut la violència masclista. Em va captivar bastant aquest podcast i com ho parlàveu i la crítica que fèieu, no, de com es tracten aquests temes, com els adults tractem aquest tema cap a la joventut, no? En aquest cas cap a als adolescents. I crec que, no sé si sentiu que se us escolta poc. Podeu parlar vosaltres també, si voleu. És a dir, si sentiu que, per exemple, en aquesta matèria, que és una matèria tan seriosa i tan greu, perquè és gravíssim el que passa, no sé si sentiu que us escolta poc en el sentit de que justament fèieu aquesta crítica de que la manera que va tenir l'institut, que no va ser una manera estranya, és com la majoria d'instituts tracten aquest tema, vau sentir que no era la més adient i que no us arribava. És a dir, al final el missatge no sé si us estava arribant com vosaltres consideràveu que hauria d'arribar. No?
Jo també crec que a la joventut o als adolescents se'ls acostuma també a tractar com, entre cometes, com tractant de protegir-los o com... O sigui, hi han hagut tants temes que al llarg de la infantesa han estat un tabú que de sobte t'han d'arribar tots a l'adolescència, intenten fer-te'ls arribar com molt, amb molta cura, i crec que la qüestió, més que en la manera en com es transmeten, està com a normalitzar-ho des de petits, siguin tant temes, o sigui, temes de violència, la violència existeix, i amagar-la no protegeix a un infant, tot el contrari. Aleshores, crec que és més anar-ho normalitzant mica en mica i no trobar-t'ho tant de cop, perquè aleshores de cop et fas gran i et venen tots els problemes de cop i es fa més bona, quasi.
Jo crec que també hi ha... O sigui, la violència masclista és una cosa que vivim moltes persones cada dia, que està al voltant nostre perquè forma part del sistema en el que vivim. Llavors també penso que no és una cosa que s'hagi d'ensenyar als adolescents com funciona. Els adolescents, alguns més que altres, ja ho saben, quins són els efectes, com es mostra... Què passa? Llavors, jo crec que potser treballar-ho més des d'una proximitat seria més eficient que no plantejar-ho com un problema com supergreu i que passa només... Crec que és al final el que dèiem en aquest episodi, que el que ens havia passat a nosaltres a les classes sí. d'ètica, que és quan es tractava, sí. és que passaven pel·lis de maltractament físic molt fort, que a més no es reflexionava gaire i es donava per tancat el tema. I que...
I de cop es feia un favor, esteu a favor o un... Ai, un debat, esteu a favor o en
clar,
contra?
I era com, a veure, a favor...
No s'ha de debatre res d'això, vull dir...
Sí, doncs... És a dir, fer la pregunta ja és, sí, és curiós, normal, no?
Sí. Però sí que és veritat que els adolescents, jo crec que els hi donem menys crèdit, potser, del que es mereixen, en el sentit que si al final els estàs formant, si els estàs donant una educació perquè puguin funcionar a la societat, dona'ls-hi també aquest espai per poder parlar i per veure com pensen i per veure per què pensen el que pensen i si se n'estan adonant de les coses que estan passant al seu voltant. Un nen de 14 anys potser no se n'adona que la seva germana bessona li han passat 10 coses que ell no, i que tu li passes una peli en un maltracte molt heavy, no sé si li farà adonar-se'n que realment ja està havent un impacte en la seva vida, a la vida de la seva germana o d'algú molt similar.
O allunyar-se més de la realitat, perquè t'ensenyen algú tan heavy de cop i volta que et penses que realment la violència masclista és una cosa super allunyada i realment és algo que passa cada dia al carrer i que passa cada dia a tot arreu.
Sí, sí, que existeixen els micromasclismes, que en diuen, i que els vivim totes pel fet de ser dones. I un tema també amb el que també és molt tabú i que vosaltres també normalitzeu molt és el tema del sexe, que també és un tema que, no sé si veieu que els adults és com que no sabem tractar o parlar de sexe amb els joves. Ho fem molt malament, això, Llum.
Total, tema del sexe. Sí, jo crec que hi ha adults que ho fan millor, que hi ha que ho fan pitjor, però no sé, què vols que digui sobre això?
No!
Perdó.
No, el que tu creguis, és a dir, la meva reflexió és fins a... que tot una mica amb aquesta reflexió inicial que plantejava de fins a quin punt sentiu que una mica el que deia la Mercè, que donem poc crèdit als adolescents, que donem poc crèdit als joves, que us donem poc espais, que us escoltem poc, i resulta que quan tres joves, com és el vostre cas, no? amb plenes crisis existencials d'adolescència, que són molt normals, feu un podcast i de sobte us escoltem i diem... Caram, però si és que tenen moltes coses a dir, i a més les diuen bé, i a més fins i tot aprenem amb elles, no? És com, no sé si d'alguna manera també sents, Llum, que amb aquest podcast estem com evidenciant aquesta situació, que és que potser no estem escoltant prou a una generació.
Jo crec que hi ha un problema estructural per part de les institucions, tant com ajuntaments, des dels instituts, fins i tot des del mateix estat, de que perquè les idees de les persones de la nostra edat arribin, s'han de passar per processos burocràtics, processos d'una convocació, una convocatòria de no sé quantos, o fem una reunió per no sé què, no sé quantos. Aleshores, és poc directe, és poc atractiu, i em sembla que és un problema estructural de com ens organitzem la societat avui en dia. Però, sí, clar, i tampoc s'escolta la gent gran i costa molt que arribi de la manera com es senten, o sigui, hi han certs grupets que costen que arribin les seves idees i necessitats.
No, sí, i podríem també parlar de col·lectius, eh? La política us interessa, Llum?
Molt, molt, la veritat és que molt, i a més... en dies com els que estan a venir. A mi sempre m'ha interessat bastant i em sembla molt important que des de petites i a les escoles també crec que se'ns hauria d'ensenyar a llegir sobre política, a debatre sobre política, perquè una cosa que també veig molt en les adultes és que costa molt parlar de política, que és com, tinc les idees molt clares i no sé quantos, en canvi. I jo, que m'atraganto.
Respira.
No, disculpeu. He pogut parlar amb persones com més de la meva edat i amb qui no tenia unes idees polítiques afins,
sí.
Però d'una manera molt més tranquil·la, molt més pausada. O sigui, que se'ns ensenyi que un debat no es tracta de guanyar o no guanyar, que es tracta d'educar-nos, compartir, moldejar-nos, i donar-nos temps, que sempre tenim com aquesta necessitat capitalista de voler sortir d'un lloc, fer un debat i que se'ns canviïn les idees o guanyar-lo, saps? Sempre per una finalitat, i a vegades la finalitat d'un debat i de compartir idees polítiques pot ser donar-nos un temps per, mira, doncs, m'ho pensaré, o mira, em llegiré el llibre que m'has dit i ja en parlarem, saps? Uh-huh. Aleshores, em sembla superimportant rebaixar la paraula política, perquè la paraula política és com ens organitzem la nostra societat, els nostres grups, avui en dia. Així que...
I el permetre és una mica canviar d'opinió, no? Que és una cosa que en l'adolescència passa cada dia, no? És a dir, t'aixeques al matí pensant una cosa i te'n vas a dormir pensant una altra, és molt propi de l'edat, perquè pel que representa, però us ho preguntava perquè hi ha també com aquest estigma de que sembla que la política no interessa als joves, no? Sembla quasi com que no vagi amb ells, no? I de fet, els propis discursos, i ara que estem en plena campanya, no? I que de fet portem en campanya jo que sé quant de temps, moltes vegades tenen que els discursos dels polítics estan prou lluny de la joventut. Sí que van presentant mesures, de fet, n'ha sortit una ara molt recentment, molt dirigida als joves, però no sé si vosaltres ho percebeu així, també, no?
Jo crec que hi ha pocs partits que ens representin, per començar, i que és això, que està molt enfocat com a una edat molt concreta. De cop i volta nosaltres... complim els 18 anys i se'ns dona el dret a votar i veiem que tot està molt encarat com a una població concreta i que veiem poques coses, poques polítiques fetes per nosaltres. I també és una mica doncs, intentar trobar el nostre espai i mirar com ens sentim més còmodes. També crec que a vegades també pot ser que, com que hi hagi aquest estigma de que la gent jove no li interessa la política perquè també... és com un rebuig innat de és que realment no hi ha res que em representi. I jo m'he sentit moltes vegades així, moltes vegades molt frustrada. I a mi sempre m'ha interessat molt la política i sempre he estat com a tope mirant les notícies, mirant el que sigui. I de cop i volta em toca votar i veig que no sé què fer, veig que no hi ha polítiques fetes per mi, veig que se m'estan vulnerant els meus principis i ningú està fent res al respecte i em sento poc escoltada i per això també suposo que hi ha una mica aquest rebuig cap a la política i crec que hi ha com també com els dos extrems o una necessitat molt heavy de voler fer-hi front i de voler-hi fer algun respecte o un rebuig de no em representa, estic farta, doncs m'hi abstinc. I és una mica també trobar com el punt on et sentis més còmode.
Clar, i no sé fins a quin punt, Mercè, es pot molestar aquesta idea de que els joves passen de política, no? Com que algú us pugui pensar, us etiqueti com a passotes, no? En plan, no us interessa, passen, no? I no sé fins a quin punt us molesta això, perquè entenc que viviu aquí i que no passeu, no?
Jo crec que també les coses no són perquè sí, o sigui, hi ha causes i hi ha conseqüències i jo crec que és molt fàcil que si sents que creus en una cosa molt fermament i que no la veus representada en cap mesura real, votis per qui votis o no votis per qui no votis, és fàcil arribar a un punt de frustració. Crec que també, evidentment, el context històric de Catalunya els últims anys també fa que la nostra generació creixi en un ambient polític estrany, de molta intensitat i de cop de gens intensitat i que, per tant, també hi ha aquesta part que s'ha de tenir en compte, però que sí que és veritat que crec que l'adolescència no és gens apolítica. És una edat de trobar-te i de pensar i de deixar de pensar i d'explorar de noves coses i de trobar-te amb molta gent, intercanviar coses. Per tant, no crec gens que els joves de per si estiguin desinteressats en la política. Crec que és algo que és conseqüència d'un procés més gran, ja sigui històric o temporal o recent, en el sentit de que és el que deia la Cèlia, si al final tu veus que s'estan impulsant mesures que no et representen, si veus que cap dels programes et representa i al final acabes optant el que menys dolent et sembla, sí. És normal que arribis en aquest punt de frustració de dir, pues no sé on estem anant, no sé si això està funcionant, no sé.
Bé, doncs si volen que prenguin nota, doncs perquè al final formen part d'aquesta societat que és la nostra, perquè ens ho ven
electoral.
En forma, sí, estem en planíssima campanya electoral. Llum, aquest dijous veniu a Sitges, aquest dijous hi seràs.
Confirmo.
És el teu aniversari?
Quan? Dijous? Sí. Ah, sí? Dijous és el teu aniversari?
És fort,
això. Total.
Home, però això ho heu fet voler, no ha estat casualitat.
100% casualitat.
Sitges, estem destinades a Sitges.
Perdona,
no arribi a Sitges. I no hi hagi una carrossa.
No.
Amb el meu nom.
No ho diguis molt fort, perquè Sitges saps que som molt de carrosses, eh?
Ja ho sé.
Ho promovem ràpid, això, eh? A Sitges hi ha moltes carrosses arreu, i amb totes amb plomes, i que saps que el carnaval és una cosa molt forta, que Sitges, i arreu trobem unes plomes, uns colors, unes lluentons i una carrossa, eh?
Tinc amigues i és heavy.
Bé, en qualsevol cas, el que sí que haurà d'haver-hi és un pastís i espelmes perquè bufis.
Ai, no us preocupeu, que a mi a vegades em fa una mica de cringe en moment pastís i espelmes, però està bé igual.
Sí, no, s'ha de fer.
Abracem el cringe.
S'ha de fer.
Abracem el cringe total.
Sí, home, s'ha de fer. Això, la meva àvia sempre deia que el dia de l'aniversari s'ha de bufar espelmes.
Sí, s'ha de fer, sí o sí.
Però escolta'm una cosa, no sé si ens podeu avançar, Llum, dijous, de què vindreu a parlar, si és que veniu a parlar d'un tema, perquè sempre normalment no hi ha un tema d'alguna manera que sobrevola, no, els vostres podcasts, no? Després vosaltres feu les vostres divagacions, però hi ha un tema que el sobrevola. El de dijous el podem avançar o què?
100%, jo crec que sí. No heu dit res, no, Mercè?
No.
Crec que per xarxes s'ha anat com veient una miqueta que és el que sobrevola el capítol. És un capítol que estarà com ambientadet en el món de la Barbie, en el món de les joguines, en el món de la infància, potser, no tant. És el món de la Barbie, ¿vale?
Exacte.
Oh. Ara que s'estrena la peli, no?
Clar. Ens hem enganxat al màrqueting de la pel·lícula.
És tot un món per explorar, el món de la Barbie, eh? Aquí sí. Podeu tractar molts temes, eh? Mm.
Aleshores, a partir d'aquest món hem volgut treure una bateria de temes bastant extensa, perquè sobretot el capítol no estigui focalitzada en una sola conversa, sinó que generar diferents debats, fer participar a les persones que vindran, i ja està. Durant una miqueta envoltat del rosa i de les cuetes roses.
Quan feu podcast en públic, feu que la gent participi? És a dir, entenc que modifiqueu d'alguna manera el format?
És difícil, perquè la gent tendeix a cohibir-se. I a mi m'ha passat també com a espectadores de capítols en viu d'altres podcasts que em tendeixo a cohibir quan donen veu al públic. Aleshores, nosaltres estem una mica encara investigant quina pot ser la manera de fer-los participar activament, perquè sí que volem aprofitar com l'experiència i l'oportunitat aquesta de fer un capítol en directe i de poder parlar amb la gent. Al final, doncs, és un acte social, ens ve de gust, no estem nosaltres tres soles a l'estudi i pensem que pot ser xulo. Llavors estem una mica investigant, aviam què tal.
Entenc que amb la voluntat de no forçar el públic, no? Que la gent no se senti allò forçada, no? Que hi ha gent que ho passa malament, no? Que diu, no, per favor, que no em cridin, que no em truquin.
No, treure ningú no traurem a ningú assenyalant.
Assenyalant, això no, eh?
Però ens encantaria, o sigui, al final crec que hem recalcat durant tota la conversa que és un podcast que està fet per representar-nos i, evidentment, això també dificulta que altra gent pugui sentir-se interpel·lada, però que el màxim de gent que pugui intervenir serà el màxim de gent i el màxim de tipus de gent que podrem representar. Per tant, a nosaltres ens encantaria. I a més crec que la Barbie és un tema que a tothom li toca de prop.
Home, heu tingut Barbies vosaltres, de nenes?
Sí, no, això està perdent material pel podcast.
Jo no n'he tingut. Jo era de Nancy's.
Jo era molt de Nancy's, també, però també vaig tenir Barbie.
Sí.
Mira, voleu que us expliqui la meva anècdota amb la Barbie?
A veure,
la vaig explicar.
També podries venir dijous a explicar-la, eh?
Ah, vinga!
Clar, et podem convidar.
Vinc dijous i l'explico. I el meu pare em matarà. Però tinc una anècdota de la meva primera Barbie, que és com un trauma infantil. Wow. Superat, però és un trauma, va ser un trauma.
Has de dir que aquesta frase que acabes de dir és bastant freqüent. El meu pare, el meu tiet, el meu em matarà, que no escolten aquest podcast, per favor.
No, ho dic en broma, perquè a més li diré que vingui, perquè el meu pare és molt conyon i segur que li agradarà venir-ho, però és veritat, la Barbie va generar en mi un petit trauma d'infància. Wow. Tinc també una filla, ha tingut moltes Barbies també, per tant, estic molt ficada en el món de la Barbie, que, no sé si ho parlareu al podcast, és una nina que ha fet una evolució espectacular.
Molt, sí.
Entenc que en parlareu, eh? Sí, perquè alguna vegada crec que ho hem parlat aquí a la ràdio, ara no recordo en quin espai, però és una nina que, o com a mínim, queda clar que Mattel, no? Crec que és de Mattel.
Sí, és de Mattel.
Sí. Entès el que és que el món s'ha diversificat molt, eh? Mm-hmm. I ho ha entès perfectament, perquè ara, abans, quan la meva edat, anaves a comprar una Barbie, hi havia una.
Sí.
I única. I ara ja Barbies de tots colors, mides, tipus i formes. I a mi em sembla molt interessant, alguna vegada crec que ho hem comentat, perquè sí que d'alguna manera mostra, si més no, un interès, no?, per la marca d'aproximar-se a la realitat d'avui en dia. No? Que no totes les joguines d'infància ho fan, que és un tema 100%. També. Però vaja, no vull desvetllar temes, temes del podcast.
Ja aprofundirem.
Sí. Ho saben, que ho torno a dir perquè... que ningú se li oblidi, és aquest dijous, dia 6, a les 8 del vespre, aquí al Mercat Vell, aquí al costadet, hi seran la Mercè, la Cèlia i la Llum, la Trinae, aquest podcast, no sé si dir irreverent, descarat, lliure, divertit, en fi, molts adjectius, i que, això ho hem de dir, Llum, us segueix la Rosalia.
És molt fort, això.
És que...
Perdó.
És la nostra notícia més impactant.
Qui té gust, té gust, diu la Llum.
Quin sap, en sap.
Però quan vau veure això, què? Sí, bueno. Com anava aquell WhatsApp?
Mira, sortia fum. O sigui, va ser com... A més, super tard per la nit, com a les 12 de la nit.
Jo... El missatge va arribar llavors, que no? La
notificació, no? Sí. O sigui, jo la vaig veure pel matí. Mira, em vaig tornar boja, però perquè per mi és com la meva cantant preferida del món. I em vaig tornar boja, li vaig dir a tothom, a totes les meves amigues, en plan, aquesta tia, en plan, ara li sonarà la meva cara perquè em veuran el seu TikTok, és molt heavy.
Clar, ostres, Llum, i si vingués la Rosalia dijous? Seria fort,
Està convidadíssima,
Seria icònica.
Dit personalment, però per nosaltres està convidadíssima.
Està convidadíssima. Rosalia, si ens escoltes, és difícil, ja ho sabem, però si això t'arriba, vine a Sitges dijous a escoltar la Trinitat. Home, és tot un quequet escoltar la Rosalia, que és en aquests moments una figura internacional de la música i entenc que un referent per a algunes de vosaltres, no? A nivell 100%. Musical. Llum?
Total.
Sí,
Sí, referent com una casa de pagès, clar.
També de la vostra quinta, de la vostra generació, potser és una mica més gran ella, no?
És
una mica
més gran. Ara té 30 anys, per tant.
Clar, imagina't, ara té 30,
93,
sí. Cada vegada que farà aquesta frase, em cau una llosa.
Entre nosaltres.
Que m'encanta. M'encanta, mira, m'ho he passat superbé. Estic encantada. M'encantaria que poguéssiu venir més sovint a la ràdio, perquè això és com un xute de joventut i els que ja tenim una mica més anys, ens va molt bé que d'alguna manera ens torneu a col·locar en aquesta edat que és la joventut i l'adolescència. D'alguna manera ens permet... jo no sé si això us ho han dit, ens permet reviure una mica, o en el meu cas jo he sentit una mica que revivia coses de la meva adolescència i de la meva joventut. I és xulo això també, perquè és una etapa molt important de la vida que s'ha de passar, que té les seves coses bones i les seves coses difícils també, i potser no tan bones, però està bé reviure-la, no?
100%.
No sé si, entenc que és interessant això també, no?
Al final són patrons que es repeteixen, o sigui, encara que les generacions canviïn, es va repetint... com els patrons i el que fa la gent quan és adolescent, aleshores és guai. I també penso en un futur quan ens escoltem, a mi em farà molta gràcia, em fa gràcia escoltar els capítols del 2021, que és fa 2 anys.
Quan us vau escoltar per primera vegada, què amb la vostra veu? Ara el joves, això, com que ja us escolteu amb els àudios,
per WhatsApp,
no ho teniu tant.
Jo sóc la persona més insuportable, en aquest sentit.
Jo no sóc capaç de parlar sense àudios. Jo feia molta vergonya, Elena, escoltar-me. Molta. Jo passava malament, inclús, quan... Un dia vaig entrar al cotxe i el meu pare estava escoltant un capítol i vaig dir, treu això ara mateix. O sigui, no ho escoltis en la meva presència.
Llum, estàs preparant música, disc, cançons, què?
Està tot preparadíssim. Està empacat, preparat i ready per sortir. Jo crec que sortirà alguna cosa d'aquí molt poc.
És molt guai,
I després, de cara després de l'estiu, bueno, o sigui, ja ve tota la carn.
Molt bé. Heu escoltat alguna cosa? La Mercè i la Cèlia, els hi has deixat escoltar alguna cosa?
Sí!
Sí,
han escoltat.
Sí.
Les fans número 1, sincerament, jo pregunten.
Fans número 1 de la Llum. Nosaltres, des d'avui, també, fans de la Trinae, aquest podcast de la Cèlia, la Mercè i la Llum, que recordem, seran aquest dijous al Mercat Vell, a les 8 de la tarda, en el marc de la Pregonera, ja saben, l'agenda cultural sitgetana, i aquesta proposta cultural, en aquest cas, amb aquest format de podcast, que està ja tan en tendència, que és una opció d'oci com altra qualsevol, vindran ens parlaran del món de la Barbie i a partir d'aquí...
Tanquem temporada, de fet.
Tanquem temporada, a Sitges.
És l'últim capítol de la temporada.
I...
Capítol 20.
És fort. I s'ha de dir que hi ha dress code per venir. Hi ha
de venir de
rosa. Codi de vestimenta.
S'ha de venir de rosa.
S'ha de venir de color rosa.
O de la Barbie.
Encara que sigui un complement de color rosa, qualsevol cosa.
Les calces, no ho sabrem, però les portem de rosa.
Super compromeses amb el tema.
A mi m'encanta el rosa. Jo no sé si és perquè era molt de Barbie, perquè és un color que feu servir, el rosa.
El rosa és el color de la Trinae.
Sí? Llum, fa servir el rosa en les teves actuacions?
A les meves actuacions no... No, ara no m'he pega no massa, ara però no... a la vida així com de normal del carrer sí que faig servir.
A tope amb el rosa.
Doncs vinga, dijous de rosa o amb alguna cosa rosa, no cal anar al rosa de dalt a baix, home, si van millor, però si no amb alguna cosa rosa, a les 8 del vespre al Mercat Vell, la Trinae. Noies, un plaer, Llum, moltíssimes gràcies per atendre'ns per telèfon. Un petó.
Un petonet.
Adéu-siau.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, Cèlia. Gràcies, Mercè. Ens veiem dijous.
Igualment.
Gràcies.